Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Martí, molt bon dia.
Bon dia.
En Martí Llenes és arrossaire del Molí de Pals, aquí a la comarca del Baix Empordà. I, escolta'm, estem en un hivern que, diguem, el tema de l'aigua està com està i hem vingut aquí a veure aquests camps que de moment els tenim reposant, però volem saber una miqueta quin és el futur que depara l'arròs de l'Empordà i l'arròs català, en definitiva, una miqueta.
Doncs ara mateix estem en un moment complicat. Les previsions ens diuen que probablement el 40% de la superfície no es podrà regar i si segueix sense ploure podríem perdre fins i tot el 80%. Per tant, podríem dir que l'arròs de Pals està en un moment crític i que veurem si la pluja arriba finalment i podem salvar la collita.
Clar, que el temps, diguem-ne, canvia, tot això n'estem parlant els últims anys, no? La sostenibilitat, la biodiversitat, i està canviant. Però clar, jo penso, tampoc hi ha tantes parts del món que facin arròs de gra rodó. No m'imagino haver d'utilitzar un arròs llarg, no? Un basmati, un taibonet, per fer arrossos a la cassola.
Correcte. Sí, a vegades no valorem el que tenim aquí. La Unió Europea té claríssim que ha d'importar arròs de fora, el que comporta que els controls no siguin els mateixos. Evidentment, aquí estem tenint moltíssims problemes amb els fitosanitaris i a l'exterior no hi ha cap control. Haurem de començar a valorar més el que tenim. Espero que puguem fer arròs per tothom, però cada any es complica més.
Clar, tot això passaria, diguem-ne, per veure com aquestes polítiques agràries van fent, no? I sobretot, com deies tu ara, com es va desenvolupant aquestes pluges o aquestes neus que van arribant així una miqueta amb comptagotes ja fa una bona colla d'anys. Però escolta, Martí, tu ets molt jove, necessites un futur una mica esperançador, no? Quants anys tens?
Jo tinc 35, la situació en la que ens trobem ara va passar el 2008 i un mes abans de que comencessin les restriccions va començar a ploure. Tothom espera que això s'arregli de la mateixa manera, si no, no hi ha gaires alternatives. Els arrossaires fa molts anys que estan començant a treballar la sembra en sec per evitar ja l'ús d'aigua el primer mes, mes i mig, però evidentment l'arròs és una planta que sense l'aigua al mes de juny, juliol, agost, no produeix. Hi ha exemples clars d'aquest any passat a Andalusia i tota la producció mor.
Com afecta això? És a dir, sempre estem acostumats a veure el mes de març els camps negats d'aigua, no? Es planta l'arròs allà. Quina diferència hi ha entre plantar, diguem-ne, en un camp negat d'aigua o, com dius tu ara, no? Plantar en sec?
El fet de plantar en sec, a part del que et comento, de que retrasem un mes i mig l'entrada d'aigua, té pros i contres, té beneficis. Per exemple, la mala herba no surt fins al cap d'aquests 30-40 dies. Per contra, quan surt la mala herba, la tens tot el camp i és impossible erradicar-la. Crec que aquest any serà obligatori i...
Vosaltres aquí feu arrossos de gra rodó per una banda, arrossos de gra semillarg. Quina és la diferència, diguem-ne, amb aquestes tipologies d'arròs?
Les dues varietats que fem aquí al Molí, que és l'arròs perlat i l'arròs cristal·lí, al final la diferenciació és de quantitat de midó. El tamany podríem dir que pràcticament és el mateix. Són grans que són amb un tamany entre 5,2 i 6 mil·límetres, que és l'arròs que hem fet servir aquí tota la vida, el que et comentava. La investigació internacional treballa molt més amb grans llargs, és el que coneixem com a basmati o altres varietats. Sembla que és el futur, perquè la investigació recolza la quantitat més important d'arròs que es fa al món, és aquesta. Nosaltres quedarem una miqueta apartats.
Però no podem deixar de fer arròs a la cassola.
N'hi haurà poc, l'haurem de valorar.
Martí, una cosa important també, l'arròs integral. Cada vegada, diguem-ne, es mira més per la salut. Jo no sé vosaltres si això ho heu notat, que hi ha més, diguem-ne, més demanda d'arròs integral.
Sí, l'arròs integral podríem dir que es va posar de moda fa uns quants anys. Evidentment, porta més proteïna, el no treure-li el vel, té una aportació major de nutrients. El que passa que potser l'augment de preu que ha tingut sempre, sense massa sentit, perquè al final el que estem fent és evitar un procés i no donar-n'hi un altre, ha tallat una miqueta la seva expansió. De totes maneres, jo sempre explico que qui menja arròs integral és perquè té una vida molt tranquil·la, no té gens d'estrès, perquè té 40 minuts per bullir l'arròs. El ritme de vida que portem nosaltres em sembla que aquests 40 minuts ens falten. És un tema una mica complicat.
Bueno, haurem de buscar, en tot cas, aquests altres 20 minutets més d'això. De fet, l'arròs, escolta'm, una vegada obtens allà que està coent, tampoc l'has de vigilar tant, no?
Correcte.
Martí, moltíssimes gràcies.
No hi ha de què, a tu.
Benvinguts a La Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per molts per tot.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a La Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda que setmana rere setmana anem obrint les portes, així es faci fred o faci calor, perquè nosaltres tenim llenya per anar cremant aquí el foc, per escalfar-nos i també per cuinar, que la cuina de la llenya és fantàstica. I després d'anar cap a l'Empordà per veure com s'ho faran els pagesos i les pageses per cultivar arròs aquest any, aquesta temporada, anirem també una miqueta cap a Mèxic, perquè allà hi tenim l'Aniol Güell, a veure què ens explica aquesta setmana. Després anirem amb l'Òscar Gómez per veure quin restaurant ens posa avui a la nostra Guia Virgínies. I després ens quedarem aquí, a Catalunya, a Barcelona, per parlar de cuina xinesa amb unes germanes que en saben un niu. I és que ja ho veieu que, escolteu, estem aquí, estem traspassant el mes de gener cap al febrer, ja estem endinsats al febrer, i ens agrada menjar verdures, i ens agrada menjar carn, i peixos, i ara fa molt poc que teníem les calçotades, i les tenim, perquè us en doneu compte que la cuina de la flama, tal com deia al principi, té alguna cosa que ens agrada? Aquells calçots fets a la flama, amb aquella salsa de calçots, uns diuen tots cuits, els altres hi posen un all que sigui cruet. Però, a més del calçot, també tenim la carxofa, aquesta verdura, aquesta flor, que amb la caiguda de l'Imperi Romà ja hi va haver una època, al segle XV, que va ser cultivada i millorada pels monjos que hi havia als monestirs cristians, evolucionant aquesta carxofa que avui a dia tenim i ens agrada. I és que ja ho veieu que qualsevol producte, qualsevol, té una història. I això, aquí, a la Fonda, ens agrada explicar-les. Què us sembla? Parem la taula, sí o no? Sí? Vinga, va. Jo avui vaig a buscar el vi a la bota i ens hi posem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Ui, 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 aquesta sintonia és la sintonia de la Guia Virgínies per la nostra cuina estimada. Ja tenim a l'altra banda de la línia telefònica l'Òscar Gómez del blog de cuina.net. Òscar, què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia, Pep.
Aparcat, aparcat?
Ah, sí, caminant.
Així m'agrada. Què, cap on anem avui caminant?
Mira, avui anem a Girona.
A un restaurant
que es diu Si no fos.
Ep, bo.
Que està a la plaça Catalunya número 25 de Girona. És un restaurant, a mi em resulta molt trempat, molt vibrant. El seu cuiner és el Marc Ramos, que havia treballat a la Gresca, a Barcelona, i alguns dels plats que té a la carta són receptes a la Gresca i ells les tenen convenientment anotades perquè tothom ho sàpiga. I és un restaurant que a mi m'apassiona perquè té una energia molt especial. Suposo que en bona part, a banda del que cuinen molt bé, és perquè la sala i la cuina estan juntes. No hi ha paret, no hi ha vidre, i fins i tot si reserves el que ells anomenen barra imperial, que és una taula que es fica fins a dintre de la cuina, si arribes dels primers i t'asseus a la punta, Vull dir, estàs a tocar, que si estires la mà toques els cuiners mentre estan cuinant.
Home, aquí has de vigilar, Òscar, perquè si hi ha molta feina potser et fan treballar i tot gairebé.
Doncs mira, molta feina tenen, perquè una de les coses més apassionants és que porten un ritme i viure el servei des de tan a prop a alguns, com a mi, ens encanta i ho vaig trobar superinteressant. Hi ha molt de ritme, realment.
I què hi mengem?
Si vols tranquil·litat, posa't a l'altra banda.
Exacte.
Perquè en una cuina, lògicament, estan treballant i es nota el ritme.
I què hi mengem, Òscar, aquí al Si no fos de Girona?
Doncs mira, jo vaig quedar enamorat d'un guisat de tendons de vedella. Li vaig preguntar al Marc com el fan. Va dir que primer em va dir, es bullim 40 minuts, es netegem bé de carn, es fem un sofregit d'all i ceba ben fosca, amb caldo de pollastre, una horeta més de xup-xup, li posem uns naps quan falten 20 minuts, i ho lliguen amb una mica de mantega, oli de julivert, i al moment de servir li posen crem freix i all escalivat. I és un plat meravellós que demostra que els menuts poden ser supercachondos, extraordinaris. Unes menges brutals que se poden també allunyar del receptari més canònic i fer una mica així d'experiments, i estan boníssims.
Clar, al cap i al fi és un guisat de vedella amb naps, no? En lloc de vedella amb bolets, vedella amb naps.
Clar, i llavors el tendó, que és aquesta com gominola salada, no? Té aquesta textura de col·làgen, i a mi em va resultar meravellós.
Que bé, que bé. Sí. Què més? Què més hi ha? Què més hi ha?
Mira, un altre de menuts. Cervellets de xai arrebossats amb maionesa de siratge. Les serveixen així, el cervellet arrebossat cruixent sobre una fulla de cabdell, com si fos un sam coreà, per menjar així amb la mà, i és una menja cremosa, també boníssima. Em va agradar molt com tractar els vegetals. Vaig menjar una bleda a la brasa, simplement. Bleda a la brasa amb una vinagreta. Estava boníssima. Tenen també col fet a la brasa, amb una vinagreta, salsada amb rovell d'ou, amb cacauets i piparres, també molt bones.
Que bé, que bé.
Tenen els lletons amb la recepta de la Ganesca. Fan tudons escabeixats. Tenen brioche de bolets i botifarra de perol. Tenen un arròs de gamba vermella espectacular. Hi ha una mica per triar. Et pots fer una mica al menú perquè, segons el que triïs, pujarà una mica més. Segons el que triïs, si, per exemple, menges menuts, com va ser el meu cas, doncs llavors no et puja tant, perquè són menges més econòmiques.
Carai, carai, tu. I de postres?
Mira, de postres, el panetone dels Germans Roca, també passat per la graella, una torrada de Santa Teresa, o, atenció, un banana split, que és un postre recuperat, que ells ho fan així amb molta gràcia, i està també deliciós, i em va agradar molt tornar-lo a trobar.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Clar, jo crec que aquí l'únic que pots fer després d'haver-te menjat tot aquest arsenal és, quan surts, tirar una mica cap a la dreta i anar-te a comprar una bona rajola de xocolata a Casa Cacau, no? Que està a tocar,
Està a tocar, res, a 10 metres, pràcticament porta en porta, sí, i tant, i t'emportes cap a casa i t'emportes Girona al Serró.
Doncs, Òscar, entra a la Guia Virgínies de la nostra estimada cuina, el restaurant Si no fos de Girona. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Adéu-siau.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates, Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I ja ho sabeu que a la Fonda, aquest mes, aquest any, de fet, 2023, tenim un nou col·laborador, d'Olot, però que el tenim a Mèxic, diu ell, diu l'Aniol, diu estudiant. A veure si ens agafa aquesta trucada per WhatsApp. Aniol, bon dia o bona tarda.
Bon dia per mi, bon dia, com estem?
Bé, home, bé. I tu què tal? Com va per aquí?
Bé, de moment bé.
Sí, bona temperatura?
Pues molt, molt bé, som aquí a les 8 del matí i vaig amb un jersei i pantaló curt, però d'aquí res em puc banyar a la piscina.
Corai, tu, que bé.
Nosaltres... Perdó, no volia fer neix.
No, si ens encanta, nosaltres anar amb les carreteres glaçades, que he fotut una patinada aquesta setmana, que aquí segur que no s'us glaça la carretera, no?
No, per sort no.
A veure, els oients i oientes de la Fonda volen saber si has pujat a la balança o no aquests dies.
He pujat, sí. Però com que venia condicionant, que ja ho havíem parlat, m'he controlat i he fet molt d'esport.
Així m'agrada.
Creuràs o no, però he baixat una mica.
El que passa que a l'Instagram, a Tacotios, que és el teu perfil, Aniol, hauries de posar una mica de cada, perquè aquí només poses coses de menjar. Llavors, que ens diguis que fas esport, no sé si ens ho hem de creure gaire.
bueno, ja vaig començar al principi posant un vídeo, però... És que me feia una mica de mandra, la veritat.
Sí, no? I a més, la gent et posa més m'agrades quan poses tacos i coses d'aquestes, sí, que no passa, sí, quan poses esport, no?
Sí, definitivament funciona més el menjar que l'esport.
Exacte. Sí, sí. Oriol, de fet, l'altre dia no em van parlar, com va començar tot això de que dongués això per al menjar i que diguessis, va, vinga, vaig a fer un perfil d'Instagram per explicar més a tot el teu seguiment, no?, de què és gent d'aquí?
Doncs mira, és ben curiós, jo ja et vaig dir que m'agrada molt menjar, llavors vaig començar a seguir per xarxes persones que em poguessin dir on menjar. I vaig contactar amb aquest El Buen Diente, que té tants seguidors, perquè, bueno, m'agraden els seus vídeos i vaig pensar que tenia un bon criteri, i li vaig dir, escolta, em pots fer un top 10 de llocs on anar a menjar així, en plan tacos o birria, menjars típics d'aquí? I em va dir, tal qual, no sé si es pot dir, però vente a comer, cabrón, sense conèixer de res.
Bueno, però és que, de fet, a Mèxic el format cabrón és com dir noi, no gairebé?
Sí, és com dir tio, per exemple.
Clar.
Aquí és com li dius a qualsevol persona, cabron, sense conèixer-li, ja és amistós. Llavors, vam anar a Chapala, que és a mitja hora d'aquí, a menjar un lloc, un restaurant, perquè allà el contractaven, i tenia una casa allà, després vam sortir de festa, i ens vam caure molt bé, la veritat. I l'endemà ja tornàvem cap a Guadalajara, i em va dir, escolta, que tinc un taco tour amb un altre influencer d'aquests de Ciutat de Mèxic que ens ve a visitar avui. I vols venir? I jo dic, collons, clar, evidentment que vinc.
Home.
I durant el transcurs del Taco Tour, doncs anàvem fent broma de... Jo també, en plan, posava allà, fent veure que gravava, deia quatre tonteries. Jo, tendries que obrir un perfil de tacos así como un español, viendo cómo se reporta ahí la comida desde una perspectiva de un español. I dic, sí, no? I se debería llamar Taco Tíos. I d'aquí va néixer, en plan, d'una broma. L'endemà ho vaig portar i ha anat tirant. En plan, va començar com un hobby, d'allò, l'acompanyàvem a menjar els llocs, fèiem els nostres vídeos, però quasi que per mi.
Clar,
i
clar,
vam començar a penjar i a la gent li començava a agradar. I sí, i així va agafar.
Home, jo suposo que també el format, diguem-ne, de seguidors en un lloc com Mèxic, que és molt gran, deu pujar molt més que, per exemple, si ho fas aquí a Catalunya, no?
Clar. Per exemple, ja, jo li deia a la meva mare, no estiguis tan orgullosa perquè el mèrit no és tan gran aquí com a Espanya, perquè ho compara amb alguna persona d'Espanya i clar, el públic és molt més reduït. És com la persona que faci d'influencer en català, doncs també redueix el seu públic. Llavors arribes a menys gent que no passi ho fas en espanyol o en un altre idioma que es parli més. Doncs és el mateix. I aquí a Mèxic la gent és molt forofa de les xarxes, llavors tot això ajuda, tot això.
A veure, jo t'he anat seguint aquests dies que no t'hem tingut aquí a la Fonda i dius coses que, clar, aquí per un català això hi ha coses que no ho entenem, eh? Per exemple, i això, a mesura que anem trucant ja ho anirem esbrinant. Però què és això de la orden? Pedir una orden, una orden, què
clar,
és això?
Jo ja dono per suposat que entenem moltes coses que no són així. Hauria de fer un vídeo de paraula traducció. Doncs l'ordre seria, per exemple, tu vas a menjar llavi i en lloc de demanar un taco demanes una ordre. El que et fan és et serveixen en un plat en abundància la carn i les tortilles a banda, el cilantro, tot, i tu te fas els teus propis tacos.
Ah, diguem que és com un self-service, però a la taula, no?
Allò, exactament.
Amb tot el... I clar, d'ordres en pots demanar moltes així. no? Si sous una colla...
Sí, 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 el que es sol fer és, bueno, en demanes una i vas fent els teus tacos, després, si ets una bona colla, en demanes una altra, i així està calenta la carn, i vas fent, i vas jugant amb... Clar, normalment a les taqueries no només hi ha un tipus de carn, hi ha infinitat, llavors quasi mai demanes dos ordres de la mateixa cosa, així pots anar jugant amb coses diferents.
Clar, que, de quins animals solen fer els tacos? Perquè, a veure, el porc i la vedella deu ser el que deu tirar més, no?
Sí, pràcticament és porc i vedella. Els tacos són porc i vedella. Després hi ha la birria, que és com un caldo, seria, que és la carn en el seu propi caldo. I això sí que pot ser de xai, que li diuen chivo.
Carai, tu. I per veure, quan menges tacos, què es veu?
Una cosa molt curiosa, justament ahir vaig anar amb un català que estava aquí. Et prometo que és algo que encara no entenc. Hi ha llocs que no tenen aigua, tio.
Hosti, tu.
Tu vas a menjar i dius, un agua, por favor. No tenen aigua. Només tenen pepsis, fantes, agua de guayaba, agua de jamaica, tenen com aigües de gustos, que li diuen aguas quan és sucre amb qualsevol altra cosa.
I la de tamarindo, no també? La de tamarindo?
Sí, també. Hi ha una mica d'això. Però el que moltes vegades no em trobo és que no hi ha aigua.
Clar.
És molt fort, això.
I llavors, clar, què has de beure?
Bueno, jo a vegades no bec res, o una agua de jamaica o d'orxata, que estan ben bones, però clar, he d'intentar rebaixar per algun costat, si no tornaré a rodolar en Espanya.
Clar. I cerveseta sí, no? Cervesa sí que n'hi ha, eh?
Sí, però també és el que et dic, eh? No tot arreu n'hi ha. On hi ha, sobretot, són begudes ensucrades, això tot arreu. Hòstia. I una cosa molt curiosa és que els restaurants, d'absolutament el que sigui per menjar, es demanen còctels durant el menjar. O sigui, durant el menjar pot fer un entrant amb un còctel, i el primer amb un altre còctel, i el segon amb un altre còctel.
I vinga, comencem pel Margarita, que és el que coneixem tots gairebé, eh? I anem seguint, no?
I piquen, eh? Els còctels piquen fort.
Déu-n'hi-do. Aniol, escolta, ens agrada molt que avui ens hagis atès una altra vegada aquesta trucada per conèixer una miqueta més aquesta cultura dels tacos mexicans. Bé, tu ves fent, i d'aquí a un parell de setmanes et tornem a trucar, primer per saber com va la balança i després per veure quins tacos has descobert, perquè això és un món que no s'acaba, eh?
No, de fet estic fent el recorregut per tots els tacos i quasi que els tinc tots, però sempre hi ha alguna petita variació, ja us aniré informant.
Sí. Home, algun dia ens hauràs de fer el top 5, eh?
Ah, sí, de moment el tinc allà. M'agrada molt fer de crític, per mi, evidentment, ja sempre dic que és el que a mi m'agrada, però sí, ja el tinc.
Doncs moltes gràcies a Aniol Güell, passa-t'ho molt i molt bé, ves gaudint aquí amb pantalons curts i ens veiem res d'aquí unes quantes setmanes, tornem a trucar-te. Salut!
Va, a reveure!
Vinga!
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui toca a Barcelona. Concretament estem al carrer Aribau, tocant entre Mallorca i Provença, perquè aquí hi ha un restaurant que... Home, la veritat és que us haig de confessar que jo hi passo grans jornades aquí, disfrutant, gaudint del bon menjar, però no de l'escudellica randolla, sinó d'un altre tipus de cuina, de la qual avui volem parlar, perquè... fa molt poquet que hem entrat, diguem-ne, al nou any xinès i dic, saps què? Anem a parlar amb una bona amiga, la Shanky, de l'Out of China, el restaurant Out of China, per parlar una mica de la gastronomia xinesa, però també per parlar de l'emprenedoria, perquè ja ho veureu que és una dona que té molt clar una gran part, podríem dir, del que és tenir un restaurant. Entro cap aquí, que aquí sempre treballen. Jo no ho entenc pas, però sempre estan fent feina aquestes dones. I ja, mira, ja la veig aquí. Shanky, bona tarda, què tal?
Bona tarda, com estàs?
Molt bé, i tu?
Aquí estem, treballant una mica per variar.
Bueno, no ens havíem vist fins ara, però bon any xinès, no?
Bon any, amb una mica de retras.
Sí, una miqueta, però no gaire.
No, va ser el dia 22 de gener.
Clar, vosaltres com ho feu, això? Perquè, clar, aquí, per exemple, quan celebres el cap d'any aquí, tu ja ho veus que amb l'ambient, doncs, no? Hi ha les llums, que hi ha festa i tot això, però vosaltres, clar, és com un dia de cada dia, no?, a vegades.
Sí, però ens ho arreglem amb el WhatsApp xino. Ens convoquem, fem dinar, sopars, esmorzars i ressupors, si fa falta.
Com va començar l'autoxina, Txengui?
Van començar ja uns dies abans del dia 22 de gener, amb reunions de familiars, amics, trucades internacionals per preguntar com estem, on estem i quan volem estar junts, i després de saber cadascú la seva posició física, ens organitzem sopars, dinars i esmorzars.
Déu-n'hi-do, així feu ja un... allò, tots els àpats, eh? Clar, aquí hi ha una cosa, i és que ara esteu aquí al carrer Ibau, jo us vaig conèixer res, una miqueta més cap allà, al carrer Muntaner, tocant a València. Com va començar aquesta història de l'Out of China?
L'Out of China va començar el 2002. En aquell moment hi havia pocs restaurants xinesos a Barcelona, hi havia més aviat japonesos, i els restaurants xinesos que hi havia a Barcelona eren restaurants més tradicionals, amb farolets, amb dragonets. Però en aquell moment jo tenia 23, 24 anys, i vaig pensar que era l'hora, i ara hora de donar a conèixer què és l'autèntica cuina xinesa.
Clar, perquè la cuina xinesa sempre ha sigut podríem dir, un tipus de cuina que moltes vegades dius, si jo vaig a la Xina, menjaré el que menjo aquí, potser, diguem-ne, per desconeixement nostre també, no?
Bueno, és que la Xina és molt gran, depèn on vagis tu, perquè si vas a Mongòlia menjaràs un tipus de cuina, si vas al sud menjaràs un altre tipus de cuina.
Escolta, a l'Out of China ha sigut un restaurant muntat per tres dones, explica'm això.
Bueno, el restaurant es va muntar amb la meva mare i jo el 2002, i després amb el canvi generacional es va incorporar la meva germana ara fa uns 10 anys.
Mira, ara la veig aquí, que tampoc para, és com tu. Què tal, com estàs?
Hola, Pep, com estem?
Escolta, com és això, treballar amb la família? Perquè tu ets més jovenet, eh?
Jo crec que amb la família es treballa diferent, però ho tens tot en un. Tens la família, tens el negoci, tens tota la intensitat d'una família i tota la prosperitat, també.
I qui mana més, la mare o la germana gran?
Les dues, es pot dir.
O sigui, tu sempre ets de les que has diguem-ne, de creure, no? Allò, ara crec a la mare, ara crec a la germana gran.
No, no crec que sigui així. Jo crec que també la nostra mare és la que ens ha tingut a les dues, i la meva germana ha fet una funció molt important, que és la d'emprenedoria, la de tindre la idea, i la meva mare ha posat tota la confiança en nosaltres, i ara que la nostra mare s'ha jubilat, doncs ens ha donat aquesta confiança per seguir nosaltres dues el que queda de camí del restaurant.
Clar, aquí ara estem parlant, el 2002 ja estem parlant de 22, 23 anyets, o 20, entre 20 i 22 anyets que esteu aquí. Tu eres molt i molt jove, com dèiem. Clar, jo suposo també que per una persona com la vostra mare començar un projecte i veure'l, no?, i veure que dius, ostres, aquí manen tres dones, no? Clar, això ara sembla molt normal, però fa 20 anys enrere... tenir cuiners a la cuina, no? Com ho heu viscut, això?
És que és molt fàcil. La cosa principal és mana qui sap. És més allà del gènere de les persones, no? Nosaltres vam començar el negoci i vam tenir la sort d'unes persones que va creure en nosaltres, no perquè siguem dones o homes, sinó perquè teníem un, entre cometes, lideratge en aquell moment. És evident que molta gent es van posar en dubte de la capacitat de lideratge, de la capacitat comercial o la capacitat de venda i la capacitat de convèncer la gent. Però al cap d'uns mesos les coses estan molt clares. Els clients venien i repetien. Això és la millor força que hi pot haver en aquell moment.
I és curiós que encara estiguem, diguem això, no?, el 2023, i a vegades encara sentim, no?, a vegades comentaris d'això, no?, de diferències de gènere i tot això, que dius, però això està molt passat de moda, no? I jo crec que és una d'aquestes coses que aquí precisament es veu, perquè vosaltres teniu un perfil d'emprenedoria brutal. Tu què vas estudiar? Perquè, clar, tu no vas estudiar per ser directora d'un restaurant, no?
És que és difícil de focalitzar la teva vida professional amb 21 o 22 anys. De fet, amb 18, quan surts de del batxillerat. Jo vaig estudiar comerç internacional. En aquell moment em feia viatjar i no volia viatjar i teníem un negoci familiar. El vam transformar d'alguna manera. I el fet que sigui dona o no, home en aquell moment no va ser ni un avantatge ni un impediment. Simplement tu has de construir les coses que tu creus que has de construir. I a partir d'aquí, si estàs convençut o convençuda tu mateixa, llavors faràs el projecte.
I arriba aquest projecte espectacular aquí a l'Out of China 9, com deies, amb un tipus, diguem-ne, de restaurant xinès que si tu te'l mires i no veus els plats, podria ser un restaurant xinès, podria ser japonès, podria ser un restaurant de cuina catalana, això que en diuen també un fine dining, el que vulgueu. És a dir, que ho teniu molt clar, no? Que, diguem-ne, que havia de ser un restaurant d'una altra generació?
Nosaltres ho tenim molt clar, que és un restaurant d'una generació renovada, però sobretot ha de ser un restaurant per la gent que hagi estat a Xina, que recordi a Xina, i per la gent que no hagi estat a Xina, que els convidi a viatjar a Xina. El concepte és molt clar, és relacionar la cuina xinesa des de Barcelona.
Doncs anem a parlar de cuina xinesa. 就算大雨都落下我都会给你全世界的花为你搭乘小梦的漂流从今晚眼泪的温柔。Som aquí al restaurant Out of China, aquí al carrer Aragó, i ens agradaria parlar una miqueta de cuina xinesa, perquè, clar, potser és una d'aquelles cuines que molts de la gent que ens escolta haureu anat a menjar, però és això, no? Ara ens deia fa un momentet la Chen Qi i la Chemin que clar, que Xina és molt gran. Llavors, fer una proposta o parlar de la cuina xinesa en 20 minuts, crec que no podem aconseguir-ho, no?
No, per res, perquè l'extensió de la Xina és com l'extensió d'Europa sencera i és com dir cuina europea, no hi ha. Si d'aquí cuina catalana a cuina gallega hi ha una gran diferència, imagina't a la Xina.
Clar, i a més, després molts restaurants tenen plats que es veu que a la Xina no hi són. Això de l'arròs tres delícies no hi és a la Xina, no?
Hi ha una versió semblant, però no es diu arròs tres delícies i, a més, està al final de totes les cartes de restaurants xinesos, amb la qual la gent només llegeix els tres primers plats de la carta i decideixen què demanar. És molt poc conegut, però hi és, la carta amb un altre nom.
Clar, aquí és el que dèiem, no? Parlar de la cuina xinesa és parlar d'una cosa molt gran, però si ho haguéssiu de dividir-ho d'alguna manera, diguem-ne des d'un punt de vista gastronòmic, com dividiríeu la Xina?
Bueno, a Xina, les quatre orientacions cardinals, no? Nord, est, oest i el sud. I la cuina més coneguda és el sud per la riquesa culinària que n'hi ha i també l'accés al mar i els emigrants que hi ha hagut cap a la resta del món.
Clar, per exemple, pensant en la cuina peruana, es va fer, diguem-ne, aquesta fusió que ells en diuen de la cuina xifa, no? Que són els xinesos que van arribar al Perú. Vosaltres quines influències de fora de Xina heu tingut?
Nosaltres les primeres influències són les influències britàniques que van a Xina, van portar elements com el formatge, el tomàquet cap a la cuina xinesa, va incorporar les espècies de la Xina, però abans d'això estava la ruta de la seda. O sigui, és el contacte més important del sud de Xina cap a Europa.
I quines són les principals espècies que no poden faltar en un restaurant o en una cuina xinesa?
Les espècies, hi ha algunes tan interioritzades a la nostra cuina, és com els diferents tipus de picant, de pebre. Després també el cardamom està a dintre de la cuina xinesa, tot i que és més cap al nord. Després hi ha la canyella, el llorer. Després també hi ha els diferents tipus de curri. I després els olis provenients de diferents pebres.
Olis dels pebres? I també són picants?
Són picants. Alguns són picants, altres són picants, però amb efectes anestèsics.
Això s'ha de vigilar una miqueta, no?
Més que s'ha de vigilar, s'ha de provar.
Clar, de fet, hi ha el pebre de Sichuan, que ja té el seu què, no? I després també hi ha algun altre tipus de pebre o de planta, que és això, no? Que t'adorm una miqueta els llavis.
Precisament és el pebre de Sichuan, que prens allò i et deixa la boca adormida, però és molt saborós. No falta mai a la cuina de Sichuan.
Clar, si parléssim de casa, una família popular xinesa, quanta estona s'hi passa? Perquè, clar, aquí parlem, per exemple, de la cuina catalana, que, home, si vols fer una bona escudella i carn d'olla, tindràs les teves 3 o 4 horetes tranquil·lament. Si vols fer un sofregit, també tindràs la teva hora i mitja, 2 horetes. La cuina xinesa és una cuina ràpida o també hi ha cuina, diguem-ne, lenta?
La cuina xinesa és una cuina molt més sofisticada aquí, molt més exigent, que de fet hi ha una divisió de feina a totes les famílies xineses. Hi ha el que compra, després el que cuina i el que frega. Llavors, a totes les taules, sobretot als dinars, als sopars a la nit, no, són 4 plats i una sopa. I la sopa pot ser sopes diverses, més senzilles, més complexes, després una verdura, una carn, un tipus de peix i després un tipus d'hidrats de carboni. Llavors, aquestes coses s'ha de variar cada dia, eh? No es pot fer cuina d'aprofitament, es pot aprofitar d'alguna manera, però que quedi ben dissimulat.
De fet, molta gent que, per exemple, va a la Xina, no sé, per negocis o així, ja ho diu que una de les coses que els agrada més són aquest tipus de restaurants que s'emplena tota la taula de menjar, no? De fet, en conec algun d'aquí de Catalunya que s'ha fet fabricar la taula aquesta que roda la part del mig perquè així sigui més fàcil de passar. Això de les taules plenes de menjar a la cultura, diguem-ne, gastronòmica xinesa, és del dia a dia, només és dels dies de festa?
A veure, el dia a dia ha d'haver excedent de menjar, però els dies festius, com l'any nou xinès, que s'ha de notar molt. O sigui, és a dir, el que mengem nosaltres no ha de representar menys d'un terç, diguem-ne. Ha de sobrar molt més de que som capaços de menjar.
Hosti, però ara que parlem tant de sostenibilitat, que parlem de malbaratament alimentari, la veritat és que s'ha de dir que jo, en un restaurant xinès, sempre quan ho veus, a més amb les safates i tot, moltes coses, molts guisats, diguem-ne, que es poden rescalfar una miqueta, com ens passa aquí, per exemple, que un guisat o un platillo és més bo allò quan el torna a rescalfar que fet la primera vegada, no, Xevin?
Oh, i tant. De fet, la cuina xinesa, ara els temps han canviat i amb el tema d'aprofitament i de sostenibilitat, moltes famílies i molts restaurants no aconsellen demanar tant de menjar. I això és una realitat que està passant a Xina des del 2015. No? És una tendència. Però això de la tendència de que es deixi el menjar és una tendència no només xinesa. De fet, a Corea i al sud-est asiàtic també es deixa molt de menjar en temps de celebració.
I vosaltres què esmorzeu? És a dir, com és l'esmorzar? Com comença un dia, diguem-ne, la gastronomia xinesa?
Mira, això d'esmorzar és un tema molt, diguem-ne, molt arraigat en on has crescut, no?, cada persona. Jo crec que és l'àpat que és més difícil de canviar. Per exemple, la nostra mare esmorza cuina tradicional xinesa, és a dir, una sopa d'arròs amb una mica de verdures. I la Xemi i jo crec que variem. Hi ha dies que ens llevem, dic, avui no esmorzem. O esmorzem un croissant, un entrepà, o esmorzem un panet xinès. Depèn del dia.
Clar, és que ara que dieu això, alguna vegada allò que mirant una miqueta, veus algun restaurant xinès, que això no és gaire sovint, que estan oberts per esmorzar, i, per exemple, alguna vegada he vist que es menja un tipus d'ou, allò com que està en una sopa o en un líquid, no sé si és una salsa de soja, que és com un ou bullit allà dintre, també alguna sopeta, com deies tu, però clar, no hi estem tan acostumats a això, però bé, també podrien obrir, els tant bars xinesos o que porta, diguem-ne, gent xinesa, podrien també tenir la seva oferta, no?, diguem-ne, així, de gastronomia xinesa.
Bueno, jo personalment crec que potser és el branch d'aquí 5 anys, perquè, clar, si la gent, nosaltres, per moda, canviem dels nostres costums, sobretot de la gent jove, això podria ser una tendència d'aquí 5 anys. El que passa és que és una, diguem-ne, és una part de la cuina xinesa menys coneguda de totes.
I què és més important, el dinar o el sopar?
Nosaltres els xinesos sopem bastant d'hora. Es considera un semibrenar, perquè sopem a les 6 de la tarda. El dinar i l'esmorzar és més important. A les famílies xineses l'esmorzar és primordial. Hi ha famílies que fa dim sum, hi ha famílies que fa el congee, que és bàsicament arròs bullit, que aquí només es menja quan un es posa malalt.
Sí, com aquí a casa, que et fots l'arròs bullit amb un rajolí d'oli, com a molt i para de comptar. Clar, aquí hi ha una cosa que és molt important a la cuina xinesa, que també és la disposició de la cuina, no? Sobretot, per exemple, aquí al restaurant, que feu molts plats, diguem-ne, que són saltejats, que són amb wok, que aquí vosaltres també heu modificat l'estructura, diguem-ne, d'un restaurant, no? Que els fogons són diferents, sí que, home, que hi ha elements, diguem-ne, que són iguals, no? Però, per exemple, utilitzeu més la tècnica del vapor, no? La tècnica del saltejat, i no tant, diguem-ne, altres tipus de tècniques que tenim aquí.
Clar, és que nosaltres tenim estris que venen d'empreses xineses i vaporeres que ens ajuda a preservar la manera de cocció més tradicional. És evident que al mercat d'aquí hi ha estris més per cuina catalana, però al final hem de triar allò que ens pugui resaltar o preservar la cuina xinesa que volem nosaltres oferir.
Clar, això suposo que ara no hi deu haver cap problema, però fa 22 anys a vegades aconseguir tot allò que voliu o qualsevol producte que aquí no hi havia devia ser complicat.
Era més difícil. El que passa és que en aquell moment també hi havia més marge de fer tu mateix. Ara hi ha més oferta d'ingredients. En aquell moment, fa 20 anys, hi havia ingredients que no existien al mercat i ja havies de fer-ho tu. I és una cosa bona i no tan bona al mateix temps.
Clar, és el que dèiem, si haguéssim de parlar de la cuina xinesa, no acabaríem ni en 8 ni 10 hores perquè hi ha una gran diversitat, però sí que és veritat que, diguem-ne, que hi ha uns quants tips, diguem-ne, de la cuina xinesa que s'han posat molt de moda i, de fet, que hi ha autèntiques autèntics forofos que a vegades van a llocs molt concrets. No? De fet, vosaltres em consta que sou uns grans, diguem-ne, elaboradors dels dimsum. No? Què són els dimsum?
El dimsum és, per dir alguna cosa, és una mena de pasta farcit amb una mena de farcit. És molt genèric, el que estic dient. Però vol dir pasta amb un farcit, normalment de proteïna. Llavors, les coccions que se li pot donar és bullit, planxa, fregit o vapor. Vale? I això és el principi bàsic del dim sum. I a partir d'aquí podem dir rollitos de primavera, els raviolis a la planxa, les gyozas més coneguts amb el nom japonès, no? El shajiao, que és el dim sum de gambes al vapor. Se li dona moltes maneres diferents, inclús una cocció que aquí a Barcelona és menys coneguda, és fornejat, fetes al forn. Aquí és menys conegut.
Clar, i vosaltres aquí, jo no sé, Xemín, si heu comptat mai, en una setmana, quants podríem dir de dim sum heu fet?
Jo crec que supera els 1.000, segur, perquè entre rotllets, guantons i altres dumplings fem molts. I també per nosaltres una gran part de la nostra feina també és fer mochis, i jo ho comptabilitzo com dim sum perquè la tècnica és molt semblant.
Ah, però el mochis, això a la Xina feu mochis o això és una cosa que heu, diguem-ne, heu agafat de la moda dels últims anys?
Bueno, els mochis és un nom japonès, però tota Àsia hi ha rebosteria feta a partir de farina d'arròs glutinós. Llavors, es poden tenir noms diferents, però com que ja tenim el nom japonès molt popularitzat, aprofitem el nom per posar tota la mena de rebosteria relacionat amb farina d'arròs.
Una altra de les coses importants, com que abans en parlàvem una miqueta, és el tema del picant. La cuina xinesa és molt picant o hi ha plats picants i plats que no piquen?
De fet, la cuina xinesa, la regió que menja més picant és la regió de Sichuan, però les altres regions no mengem tant de picant. Hi ha regions que són més dolços, per exemple el de Shanghai o el de Canton, que són molt més suaus i una miqueta més dolcets. Picant és una moda que últimament, també amb l'auge de la cuina mexicana, la gent té la ment molt més oberta per provar coses picants. Per això no dic que la cuina xinesa és picant, però sí que ha guanyat molta notorietat.
Clar, hi ha una cosa també important, que és aquesta, podríem dir, que això també es passa a la cuina catalana, no? Aquesta barreja entre el dolç i el salat. Això de quina zona, de zona és? Que, diguem-ne, et mengis un plat de carn o de verdures, diguem-ne, i tinguis una salsa dolça?
Mira, dolç és més cap al sud i més salat és cap al nord. És, està molt clar. O sigui, nosaltres a vegades quan ens venen uns clients xinesos del nord, ens diu poc sucre. I ja ens coneixen per l'estatura, perquè els del sud són més baixets. Llavors volen menys sucre. I quan tu bellugues cap al Xina del nord, ja la, el menjar és molt més salat, més dur. Perquè, clar, també cap a més cap al nord hi ha menys matèria primera per poder jugar. El sud és, significa riquesa. Llavors, les persones que han viatjat a Xina, quan viatja pel sud, la diversitat de plats és infinita. Però, en canvi, al nord, i tant el conreu dels cereals com el tipus de proteïna dels animals és molt més restringit.
Clar, aquí, que també som país arrossaire, cap a la zona del Delta de l'Ebre per una banda i cap a la zona de Pals, al Baix Empordà, per l'altra, trobeu algun arròs que es faci aquí que us vagi bé o l'heu d'importar tot, l'arròs?
És que l'arròs... Nosaltres, els xinesos, no tenim una fixació cap a l'arròs de Pals ni de l'Ebre. O sigui, quan trobem un arròs, ens adaptem. Digue, anem a provar quanta aigua necessita. Vale? En lloc de dir, jo necessito quin tipus d'arròs per fer què? Nosaltres ens trobem un arròs, digue, anem a descobrir i conèixer l'arròs i després, quan ens coneixem, anem a treballar-ho, a treure el màxim rendiment i sabor possible.
Clar, també hi ha una cosa important en tot això, que és, diguem-ne, el vostre pensament. Vosaltres teniu una ment molt oberta, no?, que moltes vegades et fas que, aquí jo quan hi he vingut, que això m'ha sobtat molt, que, diguem-ne, vosaltres, jo sempre dic, cuineu per xinesos que viuen a Barcelona, cuineu per catalans o per espanyols que viuen aquí. És a dir, hi ha una diferència entre, diguem-ne, fer un plat per una persona d'aquí que per un xinès o per un japonès?
De fet, no, nosaltres cuinem per la gent que són amants de la cuina xinesa. Si ve un xinès de Xina, sempre trobarà alguna cosa que potser no li sigui massa exòtic, tipus el peix al vapor, la pasta d'arròs tres delícies, que ara fa un mes i alguna cosa hem celebrat l'any nou xinès. I si ve una persona, un xinès de Singapur, doncs trobarà altres coses, uns mini paners de porc, que li recordarà més a la seva infància. Però sobretot, les persones que venen a l'Out of China són gent que li agrada, que li encanta la cuina xinesa i sempre trobarà alguna cosa.
Escolteu, hi ha una cosa que és molt important, que és com punyetes us ho feu perquè la carn, és a dir, els plats de carn que feu, siguin tan tendres. I això, mira, moltes vegades, ara que estem a l'època, podríem dir, de l'Instagram i el TikTok, no? Moltes vegades és, vols cuinar una carn tendra com els xinesos? Doncs vinga, no? Però no, jo no ho he aconseguit. És a dir, com us ho feu perquè aquests plats que feu, aquests guisadets ràpids que feu, la carn sigui tan tendra?
Jo crec que el secret és el concepte del marinat. Si a la cuina xinesa fem un marinat, que a part de la tria de la carn, que ha de ser una carn adient amb la cocció que li donem, és el marinat. Donem una importància... O sigui, tota la cuina xinesa, molts plats, quan demana el client, és un minut fer-ho, però tota la preparació potser són 3 hores. Llavors, les preparacions són molt importants. I a la cuina xinesa, per la tendresa de la carn, el més important és el marinat.
I aquests marinats com es fan?
Bueno, però tu pots veure el TikTok, no, Pep?
No, però jo no m'enfio del TikTok. M'enfio més de la vostra saviesa.
Bueno, a veure, depèn del tipus de carn. Els marinats sempre són amb ingredients naturals, des de l'ou, fècula de patata, fins al l'oli, una mica de sal, sucre, són tots elements en conjunt trenca la fibra de la carn, la fibra desagradable de la carn.
Clar, i llavors és quan et menges aquests tallets de carn que te'n menjaries, bueno, et menges tota la safata perquè és tan bona i sobretot amb aquests contrapunts que feu. Clar, i ara parlaves, per exemple, de la fècula de patata. Aquí no hi estem tan acostumats a utilitzar un producte com la fècula de patata, que a més també lliga, no?
La fècula de patata fa doble funció. Primer, es lliga la salsa i en quant a la carn és percebrar la humitat de la carn. Què passa a la carn quan s'endureix? És que se'n va l'aigua. La fècula de patata la sella d'alguna manera perquè mantingui la humitat dintre de la carn.
I és que ens menjaríem tots els plats de carn d'aquí, de l'Autoxina. Què us sembla? Anem a les postres o no?
Home, quan vulguis, sempre en tinc.
Doncs va, anem a les postres. 1, 2, 3 I ens toca les postres. Mira, ara precisament escoltant aquestes cançons, de fet ja recordo que una pel·lícula de tres germanes xineses amb el seu pare que cuina molt, que és un cap de cuina d'un hotel, jo no sé, vosaltres l'heu vist aquesta pel·lícula?
Bueno, sempre està en les nostres coses aquesta pel·lícula. Es diu Comer, Beber i Amar i és d'Ang Lee. És de Taiwan de fa potser 40 anys. Molts anys,
no? Home, jo la vaig veure i, de fet, ja és gran, eh? Clar, vosaltres, el tema de la música, ara que escoltava música, tu has dit que toques el piano, ara?
Fa uns quants anyets.
I què toques? Allò, música clàssica d'aquí, de la Xina, què és el que t'agrada més?
De moment estic fent les bases, que és només música clàssica, però evoluciona cap a la música xinesa.
Oh, doncs aquí, jo no sé, un piano aquí a l'Out of China estaria molt bé, no? Xemin, què m'hi dius?
No sé si els clients quan facin cua vegin el piano, decideixen que és millor posar una altra taula perquè s'asseguin, eh?
Home, jo crec que, a veure, un piano petit aquí per menjar les postres, que ara dèiem, no? Estaria molt bé. Perquè com és la pastisseria o les postres xineses?
En general són bastant més contundents que les postres d'aquí. S'ha de dir en general. De fet, els xinesos, per costum, no mengem postres, mengem fruita per acabar el dinar o el sopar. El que passa és que hi ha unes postres que són de celebracions. Llavors, en aquests casos, nosaltres totes les famílies acaben els seus dinars i sopars amb dolços.
I el concepte del dolç, és a dir, tal com, per exemple, ara vosaltres, ja fa molts i molts anys que esteu aquí, és més dolç a la Xina, el concepte d'una pasta, o és més dolç aquí?
Ara, en aquest moment, si nosaltres anem a un restaurant xinès a Xina, és mig-mig. Hi ha dolç occidental i dolç xinès. I el dolç xinès sempre predomina la farina d'arròs.
Déu-n'hi-do. Clar, hi ha una cosa important. Ara que dius la farina d'arròs, una de les coses que segurament vosaltres heu canviat més al llarg dels anys, és, diguem-ne, aquesta sensibilitat per tothom, diguem-ne, que vingui aquí i que pugui menjar, no? Perquè, clar, quan vau començar, això gairebé, diguem-ne, no se'n parlava, i ara celiaquia, al·lèrgics al gluten, al·lèrgics a la lactosa, a la proteïna de no sé què, no sé quantos, vosaltres això ho teniu molt clar.
Mira, l'avantatge de l'Out of China és que des del moment que vam obrir ho fem tot nosaltres. O sigui, és a dir, que tenim molt clar cada moment què és el que estem servint als clients. Si un client té alguna al·lèrgia determinada, li expliquem si podem adaptar-nos o no. D'una manera sincera i ràpida, també, a la vegada. Llavors, com que fem nosaltres tot el menjar, no hi ha intermediaris i podem saber quasi a temps real tots els canvis que estem fent cada època del nostre menú.
A més, com que ja no teniu, diguem-ne, el pa d'aquí, el pa que ens mengem nosaltres, també és molt més fàcil, no? Diguem-ne, per exemple, sobretot per les persones que pateixen celiaquia.
Sí, perquè, de fet, la cuina del sud de Xina, la farina de blat i altres cereals que tingui gluten és bastant minoritari, amb la qual l'adaptació és molt senzilla.
Va, anem per les postres. És a dir, quines són les postres o la pastisseria, les peces de pastisseria més conegudes de la Xina? Si haguessis a fer un rànquing de les 5 postres, a part de la fruita que dèiem abans, què hi posaries aquí?
Mire, si volem posar algunes postres molt típiques, diguem-ne, clàssics en sentit de fa més de 30 anys, posaríem uns mochis en aigua calents, un arròs amb 8 tresors, uns mochis en temperatura natural farcit amb pasta de soja, fruita natural i després algun tofu dolç.
Mira, ja ha sortit el tofu.
Sí, que no t'agrada el tofu.
Hi ha un tofu que sí que m'agrada, però la gran resta dels tofus... No. A mi m'agrada aquest tou. No sé quin és el tofu de veritat que hi ha, no? Però aquest tubet, diguem-ne, que té un gust més net, com t'ho diria jo ara, no? més vegetal, no? Però clar, hi ha tofus que són molt durs, que semblen allò un tap de suro.
Sí, però és que dir el que t'agrada el tofu tou és com dir només m'agrada el formatge de Burgos. Que descartaries, Que descartaries el Comté?
Perquè... No, al revés, és dels que m'agrada més.
Clar, el tofu, cada duresa de tofu hi ha una aplicació dintre del plat. Hi ha un tofu molt tovet a la cuina de Hong Kong que es fa amb centollo. Jo crec que, Pep, hauries de provar aquest plat.
Home, jo crec que hauríem de fer una ruta a la Xina, no sé. Com ho veus, Xemín?
Quan vulguis, Pep. Nosaltres ens agradaria, per descobrir nous plats, també.
Clar. Escolteu, i què es veu en una taula tradicional xinesa?
Una mica de tot. Tradicionalment, té de gesamí o té verd o té blanc, que és com per netejar una miqueta el paladar, però, clar, en celebracions també es veu una cosa que es diu paijiu, que és el kaolian, el licor de sorga que té més de 40 graus, i això només apte per celebracions.
I com has dit que es diu això?
Kaolian.
Kaolian. Clar, aquí vosaltres, aquí sí que diguem, el restaurant s'adapta, no?, amb el vi o amb la cervesa, i allò de cervesa d'aquí o cervesa xinesa? Beveu cervesa a l'hora de menjar vosaltres?
Home, sí. De fet, amb el temps... Donat que els destil·lats després, l'endemà, dona molts problemes, la gent beu més cervesa.
Ens hem canviat una mica, la Xemín Conriu.
Sí, perquè és per unes qüestions pragmàtiques, no? Més aviat.
Clar, és així, vull dir que també per l'edat, eh? Escolteu, hi ha una cosa molt important aquí, ja parlàvem de que vau obrir aquesta, o vau començar aquest projecte el 2002, i aquí a la Fonda sempre fem una pregunta, que la posem així en forma de qüestió i és molt senzilla, no? Si ara aquí davant tinguéssim un diari, proposa 2033, d'aquí 10 anys, hi hagués una portada que parlés de la gastronomia xinesa i que segurament parlés de l'autor xina, què us agradaria que digués aquesta notícia?
Ui, aquesta és una pregunta molt difícil, no sé ni on estaré d'aquí 5 anys, jo crec que li toca a la Chenqui.
Jo crec que d'aquí 10 anys nosaltres seguirem estant aquí, però la cuina haurà evolucionat. Evoluciona d'una manera cap a una cuina més confort, una cuina que ens senti bé, que el client que demani el menjar tant a domicili com menja aquí se sent molt compromès tant amb el medi ambient, amb el reciclatge i sobretot... El restaurant sigui molt sensible amb el postvenda del nostre menjar, que és la digestió dels nostres clients.
Jo no sé si els teus fills estaran aquí treballant, també.
Bueno, espero que no. Espero que no, perquè ells han d'investigar altres camps abans de tornar al restaurant. Si realment els apassioni el restaurant, han de fer una aportació molt important.
Ara deies tot això, diguem-ne, del restaurant i aquesta passió, diguem-ne, que hi poseu vosaltres, però això només es pot fer d'una manera, i és que si vosaltres, diguem-ne, esteu enamorades d'aquest ofici, jo crec que això es veu, sou felices.
Bueno, a veure, no, a aquesta vida no hi ha res absolut, però podem dir que el 80 o 90% del nostre temps som felices.
Sobretot per treballar aquí amb la germana i fa molt poquet amb la mare, no, també?
Sí, es va jubilar fa 3 anyets i nosaltres continuem amb el negoci familiar, però la majoria del temps que estem aquí venim a treballar convençudes de que donarem un bon servei.
Si haguéssim de posar una música de final de reportatge, quina música t'agradaria que sonés?
Bueno, no ho sé, Pep, això te deixo a les teves mans.
I una música per posar mentre mengem cuina xinesa a la Dog China, Xevin?
Jo sóc molt de jazz, però això no té res de xinès, eh?
Bueno, no sé si hi ha algun xinès... Home, segur que hi ha algun xinès que toca jazz, no?
Segur que hi ha xinesos de jazz, però el que està clar és que preferim menjar que els clients mengin sense música que amb música, que es concentri en el que estem fent.
Escolteu, Xavín, Xanqui, moltíssimes gràcies i va, mira, anem a preparar uns insums a veure si aconsegueixo ser tan ràpid com els vostres companys de la cuina.
A veure, ara ho comprovarem.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase avui del dramaturg Tennessee Williams que diu: un menjar ben preparat ha de tenir sabors delicats que s'han de retenir a la boca per poder-los apreciar. I esperem que també ho feu això amb la fonda. Guardeu-la, agafeu el podcast i un altre dia el torneu a escoltar i a veure què hi trobeu que no hàgiu sentit la primera vegada. Esperem que us ho hàgiu passat molt bé i si tot va bé, tornem a tenir un nou podcast la setmana que ve. Adéu-siau i moltes gràcies!
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.